11 i 25, divendres, i com sabeu, divendres ja comença a fer oloreta de cap de setmana, i els amants del cinema ho saben, perquè és dia d'estrenes. Per això, al Faves Comptades, farem un cop d'ull a les novetats de la cartellera santcoatenca de la mà de l'Alba Triador. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Preparada?
Preparadíssima. No? Preparadíssima, sí.
Vinga, baixem els llums, no?
Baixem els llums, ens relaxem, ens posem en mood cap de setmana, en mood cinema, i obrim
vinga.
Un paquet de crispetes.
Crispetes?
També. Sí, home,
val,
home, i tant, què seria el cinema sense les crispetes? Ho farem per conèixer quines són les novetats de la gran pantalla als cinemes de la ciutat, i no només això, sinó que també reservarem un espai per descobrir sèries, pel·lícules o documentals de la mà dels companys de la casa, Carme, que cada setmana aniran passant per aquí per fer-nos les seves recomanacions, per compartir allò que ells creuen que és imperdible, allò que tots hauríem de veure. I avui ho farem amb la Sílvia, que ja ens acompanya a l'estudi. Deixa'm dir-te, Sílvia, amb unes propostes força vintage.
Ah, sí?
Sí.
Vinga, a veure si ho he vist, no ho he vist. Ara farem això.
Ara a veure, farem check o no check. Si us sembla, comencem amb el repàs de la cartellera, amb el cas de la Nevenka Fernández, que arriba als cinemes de Sant Cugat amb el film Soy Nevenka. Aquesta, de fet, és l'única pel·lícula que podem veure tant a les sales de Yelmo com als cinemes de Sant Cugat.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Te presento, Ismael Nevenka.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido.
El film està dirigit per Iciar Bollaín i protagonitzat per l'actriu catalana Mireia Oriol i se centra en la Nevenka Fernández. Carme, Sílvia, no sé si recordeu aquesta història.
Sí.
Sí, oi?
Sí.
És la història basada en fets reals que s'inspira en el cas de Nevenka Fernández, que va ser regidora d'Hisenda a Ponferrada entre el 1999 i el 2001. És coneguda, de fet, per ser la primera espanyola a aconseguir una condemna d'un càrrec polític del d'Ismael Álvarez, que en aquell moment era l'alcalde de Ponferrada per assetjament sexual, després que s'introduís el delicte en el Codi Penal espanyol el 1999. Segur que molta gent recorda aquest cas i aquesta polèmica perquè va estar a l'ull de l'huracà de tots els mitjans de comunicació. I seguim amb més pel·lícules. En aquest cas, les que es projectaran als cinemes públics, als cinemes de Sant Cugat. Es tracta de l'última cinta, en sentíem una banda sonora d'una de les seves pel·lis insígnies a l'entrada de la secció.
Reconeixible 100%, no?
El Padrino, eh? Doncs ara parlarem de l'última pel·lícula que ha fet aquest director, Francis Ford Coppola. És Megalòpolis, un projecte milionari que ha acabat produint ell mateix perquè a Hollywood no hi havia massa interès per produir aquesta
megapel·li. És una pel·lícula...
És distòpica, però sobretot requeria de molts milions de dòlars i la indústria de Hollywood no ho veia gens clar. I dic molts milions de dòlars perquè els que se sap són 120 milions de dòlars que ha costat.
Res.
I, de fet, aquesta pel·li portava el cap de Coppola molts anys. De fet, en fa més de 40 que la vol fer. I va escriure el guió a principis de la dècada dels 80, el 1980. Així sona Megalòpolis.
One filmmaker has always been ahead of his time.
Ja ho dèiem, Francis Ford Coppola signa aquesta nova pel·lícula futurista amb un esplèndid sempre. Això és una llicència que em permeto. Adam Driver, també amb Giancarlo Esposito i Nathalie Emmanuel. La cinta ens situa a la ciutat de Nova York en un futur amb molta tecnologia i una societat estable, on una dona es veu dividida entre la lleialtat al seu pare, amb una visió clàssica del que seria la societat, i el seu amant, aquest esplèndid que dèiem, Adam Driver, un home progressista amb unes idees que xoquen de ple amb el seu progenitor. Veurem a qui escull. Una dona entre un pare i
no
una mare.
No fem spoiler.
Això no és gaire modern, però clar, Francis...
Tu saps de... Sí?
No l'he vista. Mal. Jo és que m'he quedat amb les crítiques de quan la van presentar i tinc pendent a veure-la, a veure què tal aquesta novetat de Francis Ford Coppola, però que de moment ha generat ja molta polèmica, alguns que diuen que és una genialitat, i d'altres, per parlar clar i català, una autèntica merda. Així que veurem que les opinions, doncs tothom té la seva. Seguim amb la cartellera dels cinemes públics, perquè també proposen La Virgen Roja. És el thriller psicològic basat també en els fets reals de Paula Ortiz, que arriba a la gran pantalla després del seu pas super recent del Festival de Sant Sebastià.
Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. que ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir.
¿Coneixeu aquesta història? Us sona?
No. No, gens.
Doncs mira, està bé que hi hagi directores i directores joves, perquè també parlen de casos de dones que han sigut destacades en la història de l'Estat espanyol
i que no són
del
bruixes,
del
no?
Món,
no són bruixes?
I que no són bruixes. Bueno, aquí n'hi ha una que mig, però ara us explicaré una mica de què va la pel·lícula. Però bueno, ens posen en primer pla també la història de moltes dones importants de la història. És el cas de la Clara Roquet, que és la guionista d'aquest thriller dramàtic. És un thriller d'ambientació històrica basat en fets reals que se situa a l'Espanya dels anys 30 i que explica la història de la Hildegard. Ella és una jove educada per la seva mare, l'Aurora, que vol convertir-la en una dona de futur amb una ment brillant. De fet, era una ment privilegiada, la de Hildegard. Amb 18 anys, de fet, ja comença a explorar la llibertat i aquí és quan coneix la Bel Vilella, que l'ajuda a explorar un nou món emocional i l'anima a allunyar-se de casa seva i d'aquesta mare que li havia dissenyat un futur com molt brillant però fet a la seva mida. La mare, que no vol perdre el control sobre la seva filla, farà tot el possible per evitar que aquesta marxi de la seva llar. En aquest drama apassionat hi veurem cares molt conegudes. La Carme ara
reconeixia la veu.
Reconeixia la veu de l'Anna Joan Inri, que és la, per qui no li soni el nom, que a vegades ens costa posar noms a les actrius i actors que hi ha darrere els personatges, és la inspectora Alicia Sierra de La Casa de Papel, entre moltes altres pel·lícules. També hi veurem Alba Planas, Aixa Villagrán i el Patrick Criado. Promet. Festival de Sant Sebastián ha tingut una molt bona acollida per part de la premsa especialitzada. Veurem, a veure la Virgen Roja, que es podrà veure a les sales dels cinemes públics. I acabem amb una última estrena, la quarta d'aquesta setmana que arriba a la ciutat. Aquesta només la podreu anar a veure al Yelmo i és una pel·li per a aquells que siguin amants del terror, una història que segur que tots coneixeu, espero que ja no s'expliqui això als nens perquè ja és d'una altra època, que és la història de l'home del sac, sí, basada doncs, en aquest mite, en aquesta història doncs, que durant molts anys s'ha anat a explicar als nens perquè tinguin por.
Pac-Man is a figure common to almost every culture. It is said he eats children, prey on those that are nice.
Cole McCarthy fa la seva pròpia versió d'aquesta història de l'home del sac amb una pel·lícula d'autèntic terror. Durant segles, els pares han avisat els fills sobre l'existència d'aquest ésser maligne que els rapta i els aparta per sempre de les seves famílies. En Patrick, que en va escapar de petit, ha viscut sempre amb aquest trauma, el qual li ha deixat unes cicatrius molt profundes. Quan es muda amb la seva família a la seva antiga casa, descobreix que la criatura segueix allà, esperant per prendre-li allò que més estima.
Quina història. Hi ha històries que sembla que no passin de moda, no? I
no.
Encara hi ha qui les aprofita i en treu suc i de tot. De totes aquestes estrenes, quina aniries a veure aquest cap de setmana?
Doncs mira, jo et diria que em crida bastant l'atenció Soy Nevenka. M'agrada molt com treballa sí. La directora Iciar Bollaín. Tinc ganes també per conèixer la història que tampoc coneixia de la Virgen Roja, de la Hildegard, i crec que Megalòpolis, tot i que les crítiques no són molt afalagadores, crec que s'ha de veure perquè una pel·li de Francis Ford Coppola doncs mereix com a mínim l'oportunitat de donar-li un cop d'ull. I jo no sóc de por, Carme, per tant no aniré a veure l'home del sac.
És no, jo tampoc, aquesta la deixo al final de la llista,
sí.
Però és possible que en el cas de la pel·lícula de Coppola no sigui fins d'aquí uns anys quan realment la puguem valorar de debò, no?
S'haurà
és el que passa amb
context.
Les grans...
Sí.
Sí, segurament. Jo també em quedo amb Nevenka, eh?
Vinga, doncs aquesta fàcil perquè s'està a les dues sales, tant a Yelmo com als cinemes de Sant Cugat. Deixem les estrenes,
sí,
justament les estrenes, perquè avui ens acompanya la Sílvia Ferrer, ho dèiem, farem passar per aquest estudi els companys de la casa perquè ens recomanin propostes audiovisuals diverses, noves, més antigues. La Sílvia estrena aquesta secció amb nosaltres i ho fa amb unes sèries, per alguns conegudes, però que no per això, si no els hem vist o no les podem reveure, diguéssim, que sempre està bé veure les coses amb els ulls d'altres èpoques. Sílvia, què ens proposes?
Bon dia, noies. Doncs, com deies al principi, sèries vintage. Jo no vinc a portar novetats, ni coses coreanes, ni aquestes coses...
Tu t'estàs posant al dia del que t'ha quedat allò pendent, o què?
No, pendent. Ah. No, jo les tinc vistes i revistes. Ara, per mi són tres sèries que a mi m'han marcat. Per un motiu o per l'altre, m'han marcat i les recordo recordo i fins i tot les torno a veure amb un sentiment molt especial. Començo amb la més antiga de totes, que és Friends. És que només escoltes la cançó
sí.
I ja somrius.
Ja.
Fa bon rotllo, eh?
Sí.
L'hem sentit a la discoteca. L'hem posada en 1.250 vídeos de família.
I no passa de moda.
No passa de moda. No. A més, per mi, Friends és l'origen de tot. L'origen de les sitcoms. L'origen de l'humor a les sèries. Parlem d'una sèrie de l'any 94. 1994-2004. 10 temporades. Té un inici i té un final claríssim. Després han volgut fer coses... Mm-hmm. que no han acabat de sortir, però d'això no en parlarem. Parlem de la sèrie, d'aquestes 10 temporades. Per mi, la clau, els personatges. Cada un dels personatges són 6 personatges i té... és tan característic que el fan especial i el conjunt, o sigui, no s'entén Friends sense cap d'aquests 6 personatges.
En tens algun de preferit?
Aquesta és la qüestió.
Ai.
És impossible escollir-ne un per mi, perquè tots tenen trets tan característics que no em puc, jo almenys, no em puc quedar amb un de sol.
Però crec que potser sí que t'identifiques amb algun dels personatges.
Però mix,
és diferent.
Faig mix,
una barreja. Diferent,
sí. Mira, tenim en Ross. En Ross és un historiador freak, el que entendríem com a freak. Un intel·lectual molt entranyable i és que el veus, és que li tens carinyo perquè és tan entranyable, però fric a la vegada, que li tens carinyo. La Rachel, l'estereotip de nena pija, mimada, divina sempre, amb aquell cabell que va crear tendència,
per
canvi
favor.
Que feia, canvi que tothom anava cap allà.
Tothom volia ser Jennifer.
Tothom volia ser la Jennifer Aniston.
El geni.
Llavors, tot i fer una miqueta de rabieta, perquè era, pobreta meva, mimada, pija, rematada, tots els estereotips, però també...
Te l'estima.
Exacte, i també empatitzes amb ella. Llavors, i tothom ha volgut aquell cabell. Per tant, també, preferida. En Joey és el personatge, és un personatge extremadament faldiller, que avui en dia, si veus...
S'ha de revisar, eh?
Exacte, veus els capítols i dius, ostres, aquesta
no...
broma...
No.
Potser ara no passaria segons quins filtres, però és faldiller, molt descarat, però també et cau bé.
Simpàtic.
Perquè és molt simpàtic. Clar. Llavors, i té un punt de tontet, de curt, d'una miqueta que va 2 minuts tard.
Li perdones.
També, exacte, perquè et fa gràcia i és entranyable. La Mònica, veus, a mi, jo la Mònica hi sento molt afinitat, però sense oblidar la Rachel, saps?
Mm-hmm.
La Mònica és la noia aplicada, que ho fa tot com toca, extremadament ordenada, una miqueta de toc, també, per què no dir-ho?
I... no sé quin recorda.
I per això, i també té cura dels altres sempre, sempre la veus cuinant per aquest, ajudant a l'altre, pendent de tothom, no? Aquesta és la Mònica.
Sí.
En Chandler és el simpàtic, el cachondo, sí? Però que també, a la vegada, tot i ser tan bromista, no té gaires habilitats socials. A vegades li costa una miqueta el tema social, però també li agafes carinyo. I la Phoebe és un personatge, tal qual.
És la millor.
És... clar, és la preferida de molta gent, és la més estranya, la més extravagant, però
és eclèctica.
Exacte, absolutament. Però també, depèn de com, et sents molt allunyada d'ella, però depèn de com, dius, és que és bona, és que és molt bona. I també, tots junts, són superdivertits. Què em passa amb aquesta sèrie? Que... vale, doncs que l'estic tornant a veure ara en versió original. Jo originalment havia vist el Plus, no? Originalment
doblada.
En castellà i ara l'estic veient en versió
on,
original.
On la veus?
El Plus.
Al
Movistar Plus.
A Movistar.
Vinga, anem amb la següent. Anatomia de Grey. Mira, Anatomia de Grey, atenció, perquè va començar l'emissió l'any 2006, porta 21 temporades, encara és vigent.
És la sèrie més llarga de la història.
Correcte.
Jo no sé quin capítol he vist, eh?
Exacte. Tothom, qui més qui menys, ha vist algun capítol d'aquesta sèrie. La protagonista és l'única que aguanta, que és la Meredith Grey, és la prota per si. Jo recomano en aquesta sèrie, no us encarinyeu gaire dels personatges perquè...
van desapareixent?
Correcte.
Val.
Cada temporada...
Home, és que 21 temporades.
Cada temporada hi ha incorporacions, però perquè també hi ha moltes baixes. I baixes molt dramàtiques, a vegades.
Ja, ja, ja.
Però és una sèrie...
han de matar algú.
És una sèrie de medicina, és una sèrie que passa molt bé, que a vegades també empatitzes molt amb l'estrany, trames, perquè hi ha situacions que diries, ostres, jo què faria, no? I el tema mèdic doncs sempre tira una miqueta.
Sempre agrada.
Vinga,
i l'última, This Is Us.
Aquesta és més nova.
Aquesta ja només sentir l'entradeta em posa la pell de gallina. Per mi és la que més m'ha marcat a nivell personal, a nivell psicològic. ¿Vale? És una sèrie del 2016, es va emetre del 2016 al 22, 6 temporades, per tant és comença i acaba. A més, comença molt bé i està molt clara la trama i té un final claríssim que a més ja el saps. Des del principi tu ja saps com acaba la història. D'acord? Comença la sèrie amb 3 personatges que coincideix que fan anys el mateix dia. Fan 36 anys, el primer capítol, i durant la sèrie anem veient quines altres relacions tenen. De què parla aquesta sèrie? De les relacions humanes, de les relacions de família, relacions amb la mare, amb el pare, amb els germans, amb els amics, amb el menjar, gent que té problemes amb el menjar, gent que té problemes amb la feina, problemes existencials. Hi ha un personatge...
La vida.
La vida.
Oi?
És la vida, que així es diu la sèrie, This Is Us, no? Per tant, la recomano perquè és la que toca més la fibra. I a més, jo crec que està molt, molt ben feta.
On la trobem?
Aquesta jo la vaig veure, diria que a Netflix, però com que van canviant...
Estan a més plataformes, sí.
Sí.
HBO, sembla que
HBO també la pots veure. Jo la recomano moltíssim.
I no sé si Disney Plus també.
Moltíssim, de veritat. És una sèrie molt, molt tranquil·la i tot i fer molts flashbacks i molts salts en el temps i moltes coses que tu ja saps, està tan ben resolt que quan arriba aquell moment que tu se suposa que ja saps, et sorprèn igualment. I sobretot toca molt la fibra. Jo he plorat molt aquesta sèrie.
Sílvia, moltíssimes gràcies. Ja sabeu, o estrenes o les sèries que ens ha recomanat la Sílvia, o les dues coses. Escolteu, podeu...
Triar i remenar,
que per això us fem aquestes propostes. Gràcies a la Sílvia. Alba, no te'n vagis.
No, aquí quedo.
Tenim tertúlia del cor.